La Xina no s'arronsa i apuja ara el 84% als aranzels als productes dels Estats Units. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
A cada mesura, una contramesura. La Xina ha complert la seva paraula i és notícia de fa tot just uns minuts, apujarà amb efectes immediats, per tant, ja des de demà mateix, les tarifes als productes nord-americans, Joan Bota.
La guerra comercial, doncs, continua escalant el dia que han entrat en vigor els aranzels globals anunciats la setmana passada per Donald Trump. La Unió Europea, en canvi, es mostra de moment més prudent a l'hora de respondre.
Connectem amb Pequín i amb Brussel·les. Francesc Canals i Jordi Baró.
La Xina no només no s'ha arronsat, sinó que amb aquest 50% addicional passa de les paraules als fets. En un llibre blanc havia afirmat hores abans que té la determinació i els mitjans de combatre els aranzels de Donald Trump.
La Unió Europea fa un pas avui en la línia de la fermesa i acorda un primer paquet de represàlies en resposta als primers aranzels de Trump a l'acer i l'alumini. Castigarà un miler llarg d'articles nord-americans a partir de la setmana que ve i ja hi ha un segon paquet en preparació, tot i que l'aposta principal segueix sent el diàleg.
Bé, doncs tot això es tradueix un dia més en una nova patacada a les borses.
Les europees, les que estaven obertes quan hi ha hagut aquest últim gir fins ara de la guerra comercial, es deixen ara mateix al voltant d'un 4%, amb les farmacèutiques com a grans perjudicades del dia. El petroli, atenció, s'enfonsa ja per sota dels $60. El barril de Brent és un preu que no es veia des de la pandèmia.
I sobre tot això, què hi diu l'home que ho ha desencadenat? Doncs que la jugada li està sortint rodona. Això com a mínim és el que diu Donald Trump. These countries are calling us up,
kissing my ass. Diu Trump que els països afectats pels aranzels es moren de ganes de negociar, que literalment li estan tots llepant el cul i que li imploren arribar a un pacte en les condicions que sigui.
Fora de tot aquest embolic amb els aranzels, el Parlament de Catalunya convalida el decret de mesures urgents d'accés a l'habitatge, a canvi de limitar, a partir d'ara, els lloguers de temporada.
Això després d'un acord in extremis les últimes hores amb Esquerra, els Comuns i la CUP, el sindicat de llogateres aplaudeix la mesura que la Cambra de la Propietat veu inconstitucional.
Parlament, Marta Corbalán.
Els partits que ho han promogut defensen la constitucionalitat de la mesura i estan convençuts que els tribunals no la tombaran. Segons l'acord, els lloguers de temporada també hauran d'estar subjectes a limitacions de preu, excepte els habitatges d'ús exclusivament recreatiu o de vacances.
L'eurodiputada Dolors Montserrat serà la número 2 del Partit Popular Europeu.
La política catalana escala la cúpula del partit en un moviment que reforça el PP espanyol dins la família conservadora europea.
I al Catalunya Migdia d'avui també us explicarem com funciona una nova prova mèdica que permet detectar l'Alzheimer amb una analítica de sang i en diferents fases de la malaltia.
S'està utilitzant ja en hospitals catalans i la seva validació permetrà accelerar el diagnòstic d'una afecció que no té encara tractament. Sentiu Marc Suárez Calvet, un dels responsables de la investigació.
Ara sí que podem dir que els biomarcadors en sang en Alzheimer no són només una eina a nivell de recerca, sinó que ho podem començar a fer a la realitat, a la pràctica clínica diària. Això és un pas molt endavant.
I a la cultura, quan tot just falten dues setmanes per Sant Jordi, el gremi de llibreters aposta per prioritzar la comoditat dels passejants. Barcelona, Estel Batet.
Amb més espai a tot arreu per encabir-hi les 450 parades de llibres i roses, el Passeig de Gràcia a Barcelona es guanya el transversal que va cap al carrer Mallorca, també es doble superfície a Gràcia i a Poblenou, i augmenta un 30% l'espai del Passeig de Sant Joan i Lluís Companys. Una altra novetat és que al vespre de la Diada torna a haver-hi rànquing dels més venuts. S'anunciaran els 5 títols que liderin la classificació, recordant, però, que seran dades provisionals i que l'endemà de Sant Jordi aquest rànquing pot canviar.
Faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Amb el Barça-Borussia Dortmund, que juga aquest vespre, i també amb la ressaca de la desfeta del Madrid ahir.
Els Ancelotti van perdre 3-0 amb l'Arsenal en un nou mal partit dels blancs aquesta temporada. Repassarem aquest partit al Catalunya Migdia, però sobretot també analitzarem el Barça-Borussia d'avui, anada de quarts de final de la Champions. L'equip s'ha concentrat aquest migdia a l'hotel amb la novetat d'Íñigo Martínez, que està disponible per jugar avui. I atenció amb l'equip femení de l'handbol Granollers. En pocs dies ha perdut algunes de les jugadores més importants per qüestions econòmiques. Ens ho explicarà el Sergi Camps.
Comenta saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mariluz García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs amb algunes cues a la ronda de dalt del nus de la Trinitat a Vallcarca en direcció Llobregat per un accident que talla un carril, la ronda litoral de Fòrum a la Barceloneta en sentit Llobregat i també de passeig de la zona franca a Montjuïc i a l'altura del port en direcció al nus de la Trinitat, la C-55 entre Olesa de Montserrat i Abrera en direcció Barcelona i la P-7 de Camarles a l'Ampolla en sentit nord.
I ens falta el temps.
A la tienda vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
A veure, per on es porta aquesta primavera. Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia. Continuarà portant-nos variabilitat. De moment, aquesta tarda, a diferència del matí, més nuvolades. Hi ha hagut alguns bancs de boira en algunes zones costaneres, però no han estat majoritaris. I aquesta tarda, aquestes nuvolades. I possibilitat de ruixats al Prepirineu, localment amb intensitat forta, i més esporàdics, però també presents a punts del Pirineu o de la Catalunya central i l'altiplà central. La temperatura, de moment estable. Els propers dies, més núvols, poca pluja i, sobretot, divendres i el cap de setmana, temperatura, tot i els núvols, cap amunt.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. La Xina, el principal rival econòmic dels Estats Units, planta cara als aranzels de Donald Trump i eleva al 84% els que imposarà els productes nord-americans que entrin al gegant asiàtic. El govern xinès insisteix que no vol aquesta guerra comercial, però que no permetrà que des de Washington s'imposi una hegemonia comercial que freni el seu desenvolupament. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. 50% addicional sobre el 34% que la Xina no va cancel·lar ahir, com li exigia Donald Trump, per no aplicar el 104%. A partir d'aquesta mitjanit, doncs, amb totes les importacions nord-americanes gravades amb aquest 84%, la Xina passa de les paraules als fets. Unes hores abans, Pequín havia dit que té la determinació i els mitjans per fer front a l'ofensiva aranzelària de Donald Trump. Ho diu en un llibre blanc sobre les relacions comercials i econòmiques entre tots dos països, fet públic avui, en què parla de la inevitabilitat del dèficit comercial nord-americà. Diu que és normal que entre les dues primeres economies mundials hi hagi diferències i que està disposada a resoldre-les via negociació. Aquí hi hauria un fil per al diàleg, però des de la fermesa, com apuntava el portaveu de la diplomàcia xinesa, Lin Jian, en la compareixença diària.
La sobirania, la seguretat i els interessos de desenvolupament de la Xina són inviolables. Continuarem prenent mesures fermes i contundents per salvaguardar els nostres drets i interessos legítims.
Pequín rebutja el que qualifica de bullying econòmic per part dels Estats Units, mentre anuncia algunes de les alternatives. L'aparell de propaganda del règim ha destacat avui un discurs de Xi Jinping en què parla de la importància d'aprofundir la cooperació amb els països veïns. Només cal mirar el mapa. Rússia, aliat. L'Àsia Central, països amics i participants de la nova ruta de la seda. El sud-est asiàtic, on la Xina ha deslocalitzat fàbriques per esquivar els aranzels. I també rivals com el Japó, però ara també damnificats pels aranzels de Donald Trump.
Bé, doncs el secretari de Comerç nord-americà ja ha avisat que amb aquesta resposta la Xina hi sortirà perdent. I ha destacat que altres països, com per exemple el Vietnam, han optat per negociar una nova relació comercial amb els Estats Units. Precisament des del Vietnam, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat una nova estratègia per obrir els mercats europeus cap al sud-est asiàtic.
En un context global tan complejo com el que estamos viviendo, el gobierno de España apuesta decididamente por la apertura de nuestro país, también la apertura de Europa hacia el sudeste asiático.
Doncs ja que parlem d'Europa, la represàlia xinesa als nous aranzels de Donald Trump es produeix quan la Unió Europea encara està preparant la resposta als primers que va imposar, els de l'acer i l'alumini. Els 27 tenen previst aprovar aquesta mateixa tarda un paquet d'aranzels de fins al 25% a un miler llarg de productes nord-americans que entraran en vigor en diferents fases fins a finals d'aquest any. Són contramesures per valor d'uns 21.000 milions d'euros. Brussel·la, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Vot avui dels 27 a la primera onada d'aranzels de resposta de la Unió Europea. Trump s'espera llum verda, ha costat gairebé un mes de negociacions de la Comissió Europea amb els Estats membres i finalment s'ha consensuat una llista de productes nord-americans a castigar per valor d'uns 22.000 milions. És una llista àmplia que inclou articles de tot tipus, soja, tabac, ametlles, fil dental, iots o salsitxes, però no hi figura el whisky bourbon, en una victòria de França i Itàlia que volien evitar possibles càstigs futurs dels Estats Units a la indústria del vi europea. Els aranzels per productes que la Unió Europea pot comprar en altres països com Brasil o Argentina i també per articles icònics com els Levis entrarà en vigor a partir de la setmana que ve en tres fases fins al desembre i és una resposta als primers aranzels de Trump a l'acer i l'alumini europeus. Hena Virkkunen, vicepresidenta de la Comissió Europea.
Volem negociar, no volem tenir aranzels, no volem tenir guerra comercial, no pensem que ningú se'n beneficiï i aquesta és la nostra línia principal. Però, per descomptat, quan cal hem de protegir la nostra indústria i els nostres ciutadans.
Sense contactes a la vista amb l'administració Trump, la Unió Europea prepara per la setmana que ve una proposta amb un segon paquet de represàlies que segueix sense aclarir si castigarà també les grans tecnològiques nord-americanes.
I enmig de tot plegat, Donald Trump, que treu pit de la seva política, diu que la guerra comercial acabarà beneficiant els Estats Units. En un discurs davant dels seus propis seguidors, Trump ha dit que té ja una cua de països que s'arrosseguen per negociar amb ell. Corresponsal als Estats Units, Francesc Garriga, bon dia.
Bon dia. El pack complet d'aranzels ja és en vigor, amb la Xina rebent una tarifa del 104% i la Unió Europea, per exemple, del 20%. De moment, el president Trump segueix defensant la seva aplicació sense dubtes i de forma molt gràfica ha explicat aquesta passada matinada la situació. Diu que tothom al món es mor per negociar amb ell.
Molts països ens han estat estafant del dret i del revés, però ara ens toca a nosaltres estafar-los, si us sembla bé. Farem el país més fort, encara més que mai. I no escolteu els que ens critiquen. Ja us dic ara, aquests països ens estan trucant, llepant-me el cul. Es moren per arribar a un acord. Si us plau, farem el que faci falta, senyor. I'll do anything,
sir. El discurs, fet davant la plana major del seu partit, ha deixat entreveure un Donald Trump més maleducat del que havíem vist darrerament, amb la claca rient-li totes les gràcies, inclosos insults directes de diversos rivals polítics. De la qüestió arancelària, ha avisat que aviat anunciarà el paquet de tarifes específiques pel sector farmacèutic.
I després de la represàlia anunciada avui mateix per la Xina, les borses europees han accentuat les pèrdues que s'han imposat des de l'obertura de la sessió d'avui. Els principals indicadors cauen prop d'un 4% i les farmacèutiques són els valors més castigats després de l'anunci de Donald Trump. Pilar García.
Companyies com Grifols, Novartis, AstraZeneca i Sanofi s'enfonsen al voltant del 7%. La guerra comercial que ha engegat l'administració nord-americana impactarà sobre l'economia global, en l'activitat i en els preus. I el governador del Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, anticipa que l'economia espanyola creixerà per sota del 2,7% que havien calculat. N'ha parlat a Televisió Espanyola.
L'impacte sobre la activitat econòmica, més allà dels efectes directes que genera, hi ha un efecte confiança. Quan els mercats i el sentiment dels consumidors i dels inversors se ve afectat per situacions tan disruptives, existe el potencial, digamos, de que se retraigan les decisions de gasto. Lo que constatamos és que efectivament tenemos que revisar a la baja les previsions de creixement.
I ha assegurat que el Banc Central Europeu està monitoritzant la situació als mercats financers per evitar que es pugui escampar una crisi com la del 2008.
Tenemos que asegurarnos cuando se producen situaciones tan complejas que no se produzcan mecanismos de propagación, de contagio de la crisis. Eso lo vimos en la crisis financiera anterior y eso genera pues problemas de inestabilidad financiera agudos.
Mentrestant, el petroli continua caient. El Brent, el de referència a Europa, cotitja per sota dels 60 euros al barril, el preu més baix en 4 anys.
I els aranzels de Donald Trump han arribat també al Congrés dels Diputats a Madrid, que a aquesta hora debat el pla d'ajudes del Pedro Sánchez. Després de l'emprenyada d'ahir del PP per l'acord de la Moncloa amb Junts per Catalunya, avui els populars tornen a estendre la mà al govern espanyol per un pacte d'estat per neutralitzar l'impacte dels aranzels. Tot i això, Alberto Núñez Feijóo endureix la crítica i acusa Pedro Sánchez de prometre el 25% de les ajudes per Catalunya. Anem a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
Què tal? Bon dia. El PP calibra la crítica mentre Feijóo des de Brussel·les ha esperonat la tesi que es beneficia a l'independentisme.
Ayer trascendió una negociación encubierta con el separatismo. Nosotros no nos hemos movido. El gobierno es el que se ha alejado.
A la mateixa hora i al Congrés, el negociador del PP amb el govern espanyol, Juan Bravo, s'oferia a aprovar el paquet d'ajuda si la negociació és transparent i si s'accepten les seves propostes.
Nosotros estamos en el mismo sitio, mano tendida. Pero si usted es el que cambia y empieza a hacernos trampas, nos iremos.
El govern espanyol nega que s'hagi pactat cap quota per beneficiar Catalunya. El que diu el decret és que les ajudes es repartiran a les comunitats en funció del nombre d'empreses que exporten i les catalanes són el 25% del total, recalca la portaveu de Junts, Míriam Nogueras.
Quan garantim que aquestes ajudes siguin equitatives i equilibrades, i vull recordar que Catalunya representa el 25% de les exportacions, que garantim això, aquí tothom s'escandalitza.
Però la Moncloa es nega a parlar de xifres, intenten apagar l'incendi i prometen que no hi haurà competència entre comunitats. Carlos Cuerpo i María Jesús Montero.
No habrá competencia entre empresas para el acceso a estas medidas.
Que no hay un acuerdo en base a porcentaje para ningún territorio. Ahora,
que una fuerza política vea que el sector del automóvil está más presente en Cataluña que en otras partes, pues evidentemente la protección será más intensa en aquel lugar en donde esté la empresa, pero esto es sentido común.
La Moncloa vol llançar un missatge d'unitat també als mercats i per això reclamen al PP que aprovi el decret d'ajudes, però els populars es resisteixen per ara confirmar el seu suport també per la pressió de Vox.
Deixem totes les conseqüències dels aranzels i totes les picabaralles que han generat, perquè al Parlament de Catalunya el president Salvador Illa ha promès que al govern no li tremolaran les cames per defensar les empreses catalanes i els seus treballadors davant la guerra aranzelària provocada pels Estats Units. Parlament, Jordi Corbalan.
Tal com va avançar ahir al matí de Catalunya Ràdio la consellera d'Economia, Alicia Romero, el president s'ha obert a reforçar la xarxa de delegacions del govern a l'estranger per buscar mercats alternatius. Els socis d'investidura apressen el president a negociar els suplements de crèdit per disposar dels màxims en recursos per actuar des de Catalunya, malgrat no tenir nous pressupostos. Sentim la portaveu d'Esquerra, Esther Capella, David Cid dels Comuns i la resposta del president Illa.
No supediti la sobirania de Catalunya al BOE i a Madrid. Això vol dir no anar a remolc.
Els diners al camp, no al banc. I per tant li demano que acceleri la negociació del suplement de crèdit.
El primer país de la Unió Europea que posa damunt de la taula un pla de resposta és el govern d'Espanya. La primera comunitat és Catalunya, amb una mobilització de recursos important. No sabem si és suficient. Haurem d'anar veient com evolucionen les coses. I el compromís és whatever it takes, el que faci falta. Per tant, els diners, efectivament, al camp, no al compte corrent. No ens mouran les cames.
A la sessió de control, el president ha ratificat la confiança en la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, després que des de Junts, Albert Batet li ha demanat si pensava cessar-la per la gestió de Rodalies, tal com va demanar la cambra a l'últim ple.
Si un Parlament és bo per investir, també és bo per destituir.
La consellera Paneque té tota la meva confiança, està fent una bona feina, la prova n'és el decret acordat amb els grups d'esquerra d'aquest Parlament per acabar amb els lloguers de temporada a Catalunya.
La bancada socialista ha dedicat un llarg aplaudiment a la consellera Paneque.
I també el Parlament de Catalunya ha aprovat el decret de mesures urgents per l'accés a l'habitatge, que incorporarà abans d'aquest estiu la regulació dels lloguers de temporada. A canvi d'assegurar-se el vot favorable d'Esquerra Republicana, dels Comuns i de la CUP, el govern ha hagut de fer cessions i acceptar aquesta regulació per acabar amb el frau d'alguns propietaris que fan servir aquesta modalitat de lloguer, el de temporada, per acabar inflant els preus. Parlament, Marta Corbalan, bon dia.
Hola, bon dia. A partir d'ara, els lloguers temporals que no siguin per venir de vacances o per a finalitats recreatives estaran subjectes als topalls de preus que marca la llei de l'habitatge. Això vol dir, per exemple, que si una persona lloga un pis per venir a estudiar una carrera o un màster o per venir a treballar, el preu del lloguer haurà d'estar limitat. Des del govern, tant el president de la Generalitat, Salvador Illa, com la consellera d'Habitatge, Sílvia Paneque, han defensat la necessitat de regular el mercat.
S'ha d'intervenir un mercat, perquè és un mercat que no està funcionant i està deixant fora a molta gent.
És veritat que aquest acord no resol de manera immediata una crisi que és estructural, però obre un camí.
La diputada d'Esquerra, Esther Capella, la dels Comuns, Susana Segovia, i la copaire, Laura Vega, han defensat la constitucionalitat de l'acord i confien a anar més enllà.
Torna a ser el Parlament de Catalunya qui exerceix la sobirania. Tenim les competències, les volem exercir.
És una cosa absolutament constitucional i que ens permet fer la lau. Per tant, tots aquells agoreros de que estem fent una cosa inconstitucional ha quedat resolta amb la proposta que tenim.
La llibertat comença amb petites regulacions com aquesta i acabarà quan el dret a l'habitatge no sigui un negoci.
La resta de partits han votat en contra del decret. El diputat de Junts, Salvador Vergés, no s'ha estalviat les crítiques al govern.
Vostès, evidentment, de la mà dels Comuns, estan primer barcelonitzant l'habitatge i segona, vulnerant, i això el conseller d'Habitatge, el senyor Cid, que ho apunti, sisplau, vulnerant el dret a la propietat.
L'acord del govern amb Esquerra, els Comuns i la CUP també preveu regular el lloguer d'habitacions i es blindarà el parc públic d'habitatge per a famílies amb pocs recursos.
Doncs precisament els canvis legislatius en matèria d'habitatge, sobretot els que afecten grans tenidors, es fan notar ja en les operacions immobiliàries dels estrangers a Catalunya, segons dades del Col·legi Notarial. Els notaris han detectat una frenada i fins i tot un retrocés de les compravendes d'estrangers els primers mesos d'aquest any. El mes de febrer van caure un 38%. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Hola, bon dia. Una de les raons que ha explicat l'avís de gana del Col·legi Notarial de Catalunya, Raquel Iglesias, és que tant els inversors estrangers com les persones que volen comprar una casa aquí ara mateix no tenen prou seguretat jurídica, perquè d'una banda hi ha una llei de grans tenidors catalana que dona el dret de tanteig i retracte a la Generalitat. Això vol dir que té preferència a l'hora de comprar i que si no ho fa ha d'acreditar-ho amb un informe que sovint triga massa temps en arribar segons diuen els notaris. I l'altra és l'increment fiscal que ha acordat el govern espanyol.
Clar, clar, totes les previstes en les quals els venedors eren grans tenidors, com que no tenien la renúncia del tanteig i retracte, no podien vendre. Els grans tenidors també, per adquisició d'habitatges, el ITP no serà del 10, sinó que serà del 20%. Això és molt, diguem-ne, desmotivant per la inversió de tothom i dels estrangers, doncs, també.
En total, les compravendes que el 2024 es van fer a estrangers van ser de 21.600. Per nacionalitats, els que més inverteixen a Catalunya són els francesos, seguits dels italians i els marroquins.
Passant 6 minuts d'un quart de 3 de la tarda, el Partit Popular guanya pes entre els conservadors europeus. La catalana Dolors Montserrat serà la número 2 dels populars al continent i farà tàndem amb l'alemany Manfred Weber al capdavant del PP europeu. Alberto Núñez Feijóo parla directament d'espanyolització dels populars a Europa, Raúl Flores.
Dolors Montserrat és ara la líder del PP al Parlament Europeu i és una de les dirigents de confiança de Feijóo. Va ser la cap de cartell a les últimes europees i va concedir llavors quedar per davant del PSOE. Ara la catalana guanya galons i acompanyarà l'alemany Manfred Weber a la cúpula dels populars europeus. Tots dos sortiran escollits a finals d'aquest mes al congrés que es farà a València. A la xarxa X, Feijóo parla obertament d'espanyolització del PP europeu i des de Brussel·les, justament al costat de Weber, Feijóo ha destacat l'experiència política de Montserrat.
Dolors Montserrat és una persona idònea que conoce muy bien la política nacional y la política europea. Es una persona idónea porque tiene experiencia, es una persona idónea porque tiene capacidad de gestión y es una persona idónea porque ha ganado limpiamente las elecciones europeas en España.
Weber la ha definido como una política moderna y activa.
Passant 7 minuts d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida novetats a l'hora de detectar l'Alzheimer.
Catalunya migdia.
Torna a Barcelona el show més espectacular sobre el rei del pop. This is Michael, el musical més impressionant sobre Michael Jackson en viu, al Teatre Tívoli del 23 al 27 d'abril.
Informació i venda d'entrades de This is Michael a theproject.es.
A Òptica i Audiologia Universitària avancem la promoció de Sant Jordi amb la Supersetmana d'Universitària. Del 7 al 14 d'abril gaudeix d'un 20% de descompte addicional. I recorda, els nostres preus ja són fins a un 50% més econòmics que el preu recomanat. Descobreix les millors marques als millors preus només a Òptica i Audiologia Universitària.
Ja està disponible el catàleg Obramat 2025 amb marques professionals, estoc sempre disponible i els millors preus amb codi QR perquè els tinguis actualitzats tot l'any. Agafa'l al teu magatzem Obramat.
Celebra un Sant Jordi a la Contra. Descobreix els secrets de la secció d'entrevistes més longeva de la premsa europea amb el llibre Com salir en la Contra, de Víctor Amela, Imma Sanchís i Lluís Amiguet. Ja a les llibreries i, a partir del dissabte 12 al quiosc, per només 17,95 €, amb La Vanguardia.
¿Tú qué farías si et toquen 2 milions d'euros?
La volta al món tapa forats a vendre pianos al tampon, tinc canvi al cotxe, veig al Tibet.
Doncs no ho he pensat, la veritat.
27 d'abril, sorteig de la grossa de Sant Jordi. 2 milions per tu, 300 milions en accions socials per tothom. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Catalunya migdia. D'aquí a 6 minuts seran 2 quarts. Hospitals i centres especialitzats a Catalunya utilitzen ja un dels primers marcadors de tot el món que pot detectar l'Alzheimer en sang i en diferents fases de la malaltia. La prova s'ha validat en un ampli estudi internacional amb 1.700 persones i amb la participació d'investigadors de l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar i de la Fundació Pasqual Maragall, Purificació Barceló.
És una prova senzilla i fàcil d'interpretar i això ha facilitat que ja s'hagi començat a utilitzar en entorns hospitalaris de casa nostra, com confirma Catalunya a Ràdio, Marc Suárez Calvet, un dels responsables de la investigació.
És un biomarcador molt fàcil d'utilitzar i, de fet, hi ha molts laboratoris, molts hospitals a Barcelona i a Catalunya i a la resta d'Espanya l'estan fent servir.
El marcador té una precisió de més del 90% en entorns hospitalaris i de més del 85% a l'atenció primària, on la població és més heterogènia, més gran i amb un nombre més divers de patologies, i pot descartar de manera precisa si la persona té o no la malaltia o bé si es tracta d'un cas dubtós i cal fer altres proves.
Si estàs per sobre del punt de tall superior, és molt indicador de que realment tens una malaltia d'Alzheimer. Si estàs per sota del punt de tall inferior, descarta que una persona tingui una malaltia d'Alzheimer. Entre els dos punts de tall, potser s'ha de procedir doncs, a altres proves.
L'ús del marcador pot estalviar fins a un 80% de l'actual despesa sanitària per diagnosticar l'Alzheimer. De moment, els responsables de l'estudi només el recomanen en hospitals i centres especialitzats, però no descarten que en el futur la prova també es pugui fer a l'atenció primària.
Ja són 113 els morts a la República Dominicana després que s'enfonsés el sostre d'una discoteca a Santo Domingo. Els fets van passar durant un concert de merengue del cantant Rubi Pérez, que també ha mort en el sinistre. Sobre el terreny hi treballen 300 efectius d'emergències i se n'investiguen les causes, Miquel Jarque.
També hi ha almenys 155 ferits, ja s'ha pogut identificar una trentena de cossos i una quinzena s'han entregat a familiars. L'ensorrament va ser la matinada de dimarts i els serveis d'emergències encara busquen supervivents. Juan Manuel Méndez es director del Centre d'Operacions d'Emergències, actualitzava el balanç.
Continuamos con el mismo número que traslado desde ayer a las 3 de la tarde. Es 155. El caso de los fallecidos suben a 113.
La discoteca, anomenada Jet Set, era una de les més conegudes del país. El govern està rebent suport de serveis d'emergència d'altres països de la zona. Ha decretat 3 dies de dol oficial i investiga les causes de l'esfondrament.
El cas de la mort de l'os Cachú a la Vall d'Aran continua pendent de judici 5 anys després que aparegués el cadàver de l'animal enverinat en un bosc del municipi de Les. Hi ha 2 acusats, un exconseller del govern aranès i un agent de medi ambient, per qui la fiscalia demana penes superiors als 2 anys de presó. Lleida Estela Bussoms, recordem que Cachú era un exemplar molt polèmic perquè li atribuïen múltiples atacs al bestiar.
Hola, Òscar. Sí, un comportament depredador poc habitual, sobretot amb eugues i poltres, que va fer que fins i tot es plantegés expulsar-lo del territori. També li van posar un collar amb GPS per seguir-ne els moviments. Justament, l'agent de Medi Ambient està acusat de ser qui va facilitar la ubicació de Cachú a grups contraris a l'os, grups on hi havia l'altre acusat, l'exconseller aranès José Antonio Boya, a qui es considera l'automaterial de l'enverinament amb anticongelant. Tots dos han mantingut sempre la seva innocència. Sentim els seus advocats, Luis Carlos Medina i Enric Rubio.
Ocorrés així que el judici paral·lel, el judici social i mediàtic, i molt més greu, les conseqüències que són molt més greus, i més complexes de reparar que el propi judici jurídic. No?
Ha tingut un ressò i un impacte mediàtic molt important i el que hi ha ganes és de que es faci justícia i el resolgui definitivament.
El judici no arribarà almenys fins a l'any que ve perquè hi ha recursos pendents. A l'altra banda, els ecologistes valoren un impacte positiu de la mort de Cachú, que explica Joan Vázquez, portaveu d'Ipsena.
Ha disminuït el grup de persones organitzades en contra de l'os i em sembla que això ja és una victòria.
Això sí, lamenten que el Codi Penal no permeti demanar penes més altes per delictes contra la fauna.
Doncs ja que parlem d'ossos, justament aquesta setmana s'han captat imatges de Nere. És l'os més vell del Pirineu, que ha tornat a tenir cries en els darrers anys després de gairebé 2 dècades sense deixar descendència. És una bona notícia perquè no està relacionat genèticament amb l'os Piros, a qui es considera el pare de bona part dels ossos actuals del Pirineu. Lleida Gala Benet, l'os Nere té ara 28 anys.
Exacte, i és el més vell de tots els exemplars al Pirineu. Va néixer el 1997, fill de la família Ziva i d'un mascle eslové. Feia temps que no se'l veia i aquesta setmana se l'ha captat en unes imatges a la Vall d'Aran. Al llarg de la seva vida ha tingut 8 cries amb 3 femelles diferents. La primera, el 2004. Gairebé 20 anys després, el 2020, va tornar a tenir descendència, 4 cadells amb 2 femelles diferents, i l'any passat 3 més. Una situació molt favorable per garantir la variabilitat genètica entre els ossos del Pirineu, perquè l'os Nere no està relacionat amb el Piros. Aquest últim exemplar, considerat mort des del 2019, va ser el mascle dominant durant gairebé 20 anys a tota la serralada i s'estima que és el pare de gran part dels cadells nascuts durant aquest període. Una situació que pot comportar problemes d'endogàmia i acabar reduint la població d'aquests animals.
El tractament contra el mosquit al Delta de l'Ebre s'avança 1 mes i s'amplia respecte a altres anys. Les avionetes que llencen el producte ruixaran 2.000 hectàrees d'arrossars i més de 5.000 hectàrees d'espais naturals. Són 500.000 més que altres anys. Tortosa, Jordi Barranca.
Les pluges que hi ha hagut al mes de març han fet avançar unes setmanes l'inici dels tractaments. Les llevantades han facilitat l'aparició de les larves de mosquit als espais naturals. Ivan García, el president del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre.
El proper divendres farà ja el tractament
en mitjans aeris. Els tècnics han anat fent totes les prospeccions i tots els controls per a saber on fer els tractaments i esperem que siguin efectius perquè tenim la campanya de Setmana Santa a tocar i que siguin efectius per a que la campanya turística se pugui desenvolupar en total normalitat. No s'ha pogut fer abans, tot i que era necessari per la situació meteorològica d'aquest mes de març.
Els regants de la marge dreta han obert les sortides d'aigua, la qual cosa també està ajudant a reduir aquests focus de larves. L'avançament i l'ampliació de les zones on s'actua ha provocat un increment del pressupost en un 10%. Aquest any és d'1,2 milions d'euros. De moment s'actua als espais naturals i a partir del mes de juny es treballarà també als arrossars.
I l'àguila cuabarrada, una espècie en perill d'extinció, es recupera. Ja té el mateix nombre de parelles reproductores a Catalunya que les que hi havia als anys 70, quan se'n va començar a fer el seguiment. Barcelona, Montse Poblet.
Un equip d'investigadors de la Universitat de Barcelona ha constatat que després de la davallada de població que va començar als anys 80, l'àguila cuabarrada s'ha recuperat i ja tenim 90 parelles repartides pel territori. El professor Joan Real ens confirma que la recuperació s'explica no tant per la cria, sinó perquè els exemplars viuen més anys i apunta dues de les possibles raons.
L'última dècada s'han corregit línies elèctriques en algunes zones molt perilloses. I una altra és que en algunes àrees les preses potencials de les àligues han augmentat. Conill, turons, etc.
Tot i això, no es pot cantar victòria i continuen havent morts per electrocució o xocs amb línies elèctriques i a l'àguila cuabarrada li juguen en contra tant l'abandó de les zones rurals com la urbanització de les planes.
Passen gairebé 2 minuts de 2:15 de la tarda. Gairebé un de cada 4 metges de família que treballen a l'atenció primària a Catalunya no té l'especialitat homologada, segons dades del Departament de Salut a les quals ha tingut accés al matí de Catalunya Ràdio. La manca de metges de família fa que alguns centres contractin professionals sense l'especialitat, segons reconeix la mateixa consellera Marriera.
Des del Col·legi de Metges reclamen que l'atenció primària tingui un pes més important a la carrera i que es posi més en valor aquesta especialitat per tal que més futurs metges la triïn. I proposen fer algun tipus de proves d'avaluació als facultatius que no tenen l'especialitat. Jaume Sallarès és el vicepresident del col·legi.
Que hauríem de trobar és aquell sistema d'avaluació de la competència, d'acreditació, etc, que com a mínim a l'administració li doni la garantia d'allò que ha de fer, que és garantir que els professionals que estan al servei dels ciutadans tenen la competència necessària per fer aquesta feina.
Molts dels metges que no tenen l'especialitat són de fora de la Unió Europea. És el cas, per exemple, de Belio Blind, que va venir de Venezuela i fa 6 anys que espera que li validin el títol de digestòleg.
Tenemos muchísimos casos de médicos especialistas, sobre todo en áreas quirúrgicas, muchos cirujanos que están trabajando, por ejemplo, en como médicos de capçalera en CAP, porque no pueden ejercer la especialidad.
El Col·legi de Metges reclama al Ministeri de Sanitat que agilitzi els tràmits d'homologació de la titulació. Actualment, el 87% dels col·legiats en formació extracomunitària tenen un títol d'especialista del seu país d'origen, però només el 13% han obtingut l'homologació.
Passant 3 minuts de 2:15, una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
Prepara't. Diumenge 11 de maig torna una nova edició de la cursa al Cort Inglés.
I tornem a córrer per una bona causa. El suport als nens i nenes amb malalties greus i a les seves famílies, juntament amb la Fundació Xana.
Inscriu-t'hi gratuïtament a cursaalcortingles.cat.
Recorda, diumenge 11 de maig, Barcelona és la cursa.
A la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Per Setmana Santa, escapa't a l'Espai Gironès.
Aquesta Setmana Santa, vine a l'Espai Gironès i gaudeix de shopping, restaurants, cinemes, activitats i molt més.
Tot el que busques ho trobaràs a l'Espai. Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com.
20 anys d'Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per gaudir.
Catalunya migdia.
A la tarda de Catalunya Ràdio busquem el millor inici de novel·la de la literatura catalana.
Aquesta setmana les semifinalistes són...
Mercè Rodoreda, a l'home.
L'amor em fa fàstic.
Sergi Pàmies, sentimental.
L'home que fa un moment ha dit vaig a comprar tabac, no tornarà mai més a casa.
Irene Solà, et vaig donar ulls i vas mirar les tenebres.
La foscor era morada i bellugadissa, opaca.
Voteu quin d'aquests tres inicis és el vostre preferit a catradio.cat.
Quina novel·la té, segons vosaltres, el millor inici de la literatura catalana?
El 23 d'abril, el dia de Sant Jordi, sabrem quina és l'obra guanyadora. A la tarda de Catalunya Ràdio. De dilluns a divendres de 4 a 7, amb Agnès Marquès. Catalunya migdia.
Barcelona tindrà 400 parades de llibres i disposarà de més espai. És l'aposta del Gremi de Llibreters i de la Cambra del Llibre de Catalunya per aquest Sant Jordi. Barcelona, Estel Batet.
El nombre de parades de llibres i roses s'ha duplicat respecte al 2019 abans de la pandèmia i, per tant, cal més superfície, per comoditat però també per seguretat. Allà on es congrega més gent al carrer, al Passeig de Gràcia de Barcelona, s'instal·laran ambulàncies, personal mèdic i bombers. Una zona que guanya, per cert, un tram més, el del carrer Mallorca, ho ha explicat Maria Marín, del Gremi de Llibreters.
Abans els transversals només anaven del Passeig de Gràcia a la Rambla de Catalunya i ara el tenim també de Passeig de Gràcia cap a Pau Claris, per ser més ampli, per gestionar millor les cues, perquè els autors i les actores puguin estar més comunament.
També guanyen espai a Gràcia i Poblenou, el doble del que tenien l'any passat, i el Passeig de Sant Joan i de Lluís Companys, on es concentra l'oferta de còmic i de literatura infantil i juvenil, creix un 30%. Torna a haver-hi també parades a la Rambla, aturant les obres i el trànsit, i es tornarà a fer el rànquing dels llibres més venuts. S'anunciaran els 5 títols que encapçalin la classificació al vespre de Sant Jordi, però recalcant que els dies posteriors aquesta llista pot variar.
L'imaginatiu i compromès projecte Parlaments d'Aigua representarà Catalunya a la 19a Bienal d'Arquitectura de Venècia, que arrencarà d'aquí a un mes. La proposta, que avui s'ha presentat a l'Institut Ramon Llull, vol respondre a la complicada gestió de l'aigua des del disseny i l'arquitectura. Montse Mas.
El projecte recull les preocupacions de pagesos, biòlegs, enginyers o arquitectes en llocs clau del territori català, balear i valencià, i proposa 7 solucions possibles. N'hi ha de sofisticades, però també de senzilles, com l'ús de la frontissa de doble acció, una peça que hauria pogut salvar vides en els últims aiguats de València. Eva Frank és una de les arquitectes responsables de la iniciativa.
Moltíssimes de les persones que no van poder sortir d'alguns dels establiments públics és perquè la normativa general d'edificació demana que les portes obrin de cara a l'exterior, perquè el risc sempre s'assumeix que està a dintre. Mai es pensa que el risc està a fora i que aquesta porta no es pot obrir.
L'exposició a Venècia mostrarà el llibre, l'arxiu digital, els vídeos i les instal·lacions amb què es desplega el projecte i ho farà dins una gran carpa blanca que simula una membrana aquosa. Parlaments d'Aigua respon a l'esperit de la Bienal, que tindrà lloc del 10 de maig al 23 de novembre, però també el del Congrés Mundial d'Arquitectura, que acollirà Barcelona l'any que ve.
I segur que ja ho heu notat, però s'apropa l'estiu i dos dels festivals d'estiu de música han presentat ja la seva programació. Comencem pel Porta Ferrada, a Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, que arrencarà el dia 12 de juliol amb un plat fort. Més ni menys que la banda sueca de rock Europe. Laia Claret, quins altres noms destaquen?
Doncs mira, per exemple, també el cantautor italià Umberto Tozzi, Andrés Calamaro, el tribut a Freddie Mercury, Godzilla, Queen, o un cap de setmana de jazz. Albert Mallol és el director artístic del festival.
Amb una presència única a Catalunya i només amb tres dates a Europa, que és el trio de Brad Meldau, a més amb l'acompanyant doncs, de Jordi Rossi, que fa 15 anys que no toquen junts, una altra exclusiva a Catalunya, amb Kurt Elling, un dels millors cantants de jazz internacionals del moment.
El certamen també aposta per concerts dobles i temàtics, com ara Los Secretos i Duncan Du, o Fangoria amb la Casa Azul, i l'últim plat fort, el 18 d'agost, amb la cantant Rosario.
I de Sant Feliu de Guíxols a Cambrils.
Caus a terra, molt avall, creus que no te'n sortiràs.
I és que allà, a Cambrils, el Festival Internacional de Música arriba a la 50a edició i ha presentat una programació que, a més de commemorar aquest aniversari, inclou noms com ara l'Axambusto, aquí sentim, Nil Moliner o Ainhoa Arteta. Clara Chavarría Domingo.
El cartell proposa 13 concerts de gèneres molt variats, des de l'Axambusto i Nil Moliner, passant per Ainhoa Arteta i Maria del Mar Bonet, fins al Drogues, Caral Laoz i l'Amy Winehouse Band. L'alcalde de Cambrils, Oliver Klein, i el responsable de RGB Music, Xavier Fortuny, posen en valor l'aniversari amb la mirada cap al futur.
Volem
volem el Festival Internacional de Música amb les lletres ben fortes, que sigui la referència a les comarques del sud de Catalunya.
Cambrils, doncs, ha arribat a la 50a edició i això és molt lloable i crec que és una oportunitat per estabilitzar i rellençar una mica el festival.
El festival se celebra entre els dies 30 de juliol i 10 d'agost.
I encara més música.
Com un ocell posat.
Perquè Maria del Mar Bonet celebra els 50 anys del seu mític recital a l'Olímpia de París, un concert en què també va actuar Ovidi Montllor i Toti Soler. Avui la cantant mallorquina n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio, Valeria Obereda.
Va ser el 27 d'abril de 1975, un dia de primavera magnífic, ha recordat Bonet, un recital del qual va sortir un disc que, segons la cantant, té una empenta que ara no nota.
El que m'agrada d'aquest disc és que hi ha una alegria latent, no? Que tot això canvia, com és el que dic en la cançó d'abril, no? No només per la primavera, sinó també per lo que esperàvem. I això, doncs, a mi em falta ara. No només per els anys que han passat, sinó també per la necessitat de tenir aquesta sensació de plenitud, de que anem endavant, que està tot com molt aletargat.
Del disc se n'ha fet ara una edició limitada i remasteritzada que inclou cançons prohibides per la dictadura franquista com Què volen aquesta gent i que no es va poder publicar l'àlbum de fa 50 anys.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Amb dos punts d'informació. El partit del Barça d'aquest vespre i la derrota d'ahir del Madrid.
I els analitzarem tots dos ara mateix. El Madrid va perdre 3-0 al camp de l'Arsenal ahir i es complica la classificació per les semifinals de la Champions. En parlarem aquí al Catalunya Migdia, sentirem algunes de les reaccions també d'ahir, però ara toca parlar del Barça i del partit tan important que juga avui a les 9, Barça-Borussia Dortmund, anada als quarts de final de la Champions. Ramon Salmurri, avui el Lluís Companys tornarà a viure un dels partits grans de la temporada.
Dia gran avui a Montjuïc, s'espera un grandíssim ambient a l'estadi, ple absolut amb la presència, a més de 2.800 aficionats del Borussia Dortmund. Avui, com dius, anada dels quarts de final de la Champions contra el conjunt alemany. El Barça, a hores d'ara, ja és a l'hotel de concentració des de la 1 del migdia. De fet, l'AIA, on s'hi estarà fins a l'hora de sortir cap a l'estadi, aproximadament a 6:45 de la tarda, quan, a més, s'espera que aficionats blaugrana facin acte de presència per tal d'acompanyar l'equip. Hansi Flick compta amb Íñigo Martínez, ha entrat a la llista de convocats, com es preveia, i ara mateix només sembla haver-hi un dubte a l'11 inicial. Qui ocupa la posició de mitja punta, Gavi o Fermín? El vestidor blaugrana, convençuts del moment de formar l'equip, consideren que aquest partit d'anada és clau i pot definir l'eliminatòria. El partit, com deies, a les 9, xiula el noruec Espen Eskes.
I l'equip alemany, el rival del Barça, va arribar ahir a Barcelona i ho va fer amb baixes importants.
Té tres futbolistes que són baixa, futbolistes destacats, com el migcentre Pascal Gross, que està sancionat, també al mig del camp baixa per lesió Savitzer, i darrere compta el central Schlotterberg, vital, que es perd el que resta de temporada. Són males notícies per Nico Kovac, el tècnic, això sí, davant un Borussia Dortmund que arriba amb la confiança pels núvols després d'haver aconseguit la classificació contra el Lilla i una victòria en els dos darrers partits de la Bundesliga.
I relacionat amb el partit, a aquesta hora s'està fent el dinar de directives. Les directives del Barça i el Borussia Dortmund estan dinant a aquesta hora en un restaurant de Barcelona i a l'arribada, al restaurant Marcos García, has pogut copsar l'optimisme que hi ha entre els directius blaugranes.
Sí, la banda del Barça, encapçalada per Joan Laporta, no ha fet declaracions. Laporta sí que ha parlat al vicepresident esportiu, Rafa Juste. Voldria un partit com el d'ahir de l'Arsenal i no amaga que el triplet és el somni.
Me gustaría ganar y ganar bien, ¿no? Ayer fue un buen partido del Arsenal y me gustaría hacerlo, pero para esto lo tenemos que hacer muy bien. Será difícil, jugamos ante un gran rival que tiene pues individualidades que pueden ser determinantes y vamos a ver qué pasa. Cuando hablamos de soñar, y hay que soñar, pero siempre con los pies con el suelo, estamos en las tres competiciones y por qué no, claro.
També d'entrada d'aquest dinar hem pogut parlar del Borussia Dortmund amb el seu CEO, el màxim executiu, Hans-Joachim Watzke. Bàsicament ha explicat que celebra molt el que està fent Flick al Barça, que el Barça és favorit, que tenen alguna opció, insisteix que el Barça és favorit i que esperen poder resoldre aquests quarts a la tornada.
Seguim analitzant aquest partit del Barça. Ara ho farem amb el Ricard Torquemada. Ricard, sentíem ara el vicepresident esportiu Rafa Juste molt optimista amb el partit d'aquesta nit. Series una mica més prudent, Ricard, tu, amb les opcions del Barça?
Segurament sempre més que Rafa Juste, en general, a la vida. Però sí, crec que el Barça és candidat, és favorit, és gairebé clar favorit. Una altra cosa és que el Barça pugui desplegar el seu millor joc i si és la millor versió, però el Dortmund està en problemes, arriba molt justet a final de temporada amb lesions molt importants a les dues línies on té més dificultats, mig camp i defensa, i després no oblidem que l'urgència del Dortmund és classificar-se per la Champions de la temporada que ve i és a 5 punts, i entremig de l'eliminatòria del Barça té un partit a Munic al camp del Bayern aquest cap de setmana. Per tant, la seva prioritat no hauria de ser la Champions, tot i que estem parlant del subcampió d'Europa, que va fer molt bona temporada europea l'any passat.
Ara deia el Salmurri que l'únic dubte en l'11 en l'equip que presentarà el Barça és si jugarà Gavi o Fermín. Tu veus més un partit per un o per l'altre?
Jo crec que potser el Flick comença amb Gavi i acaba amb Fermín. No? La sensació és que el partit pot anar de menys a més, que Gavi els hi pot donar una miqueta més de control. Fermín és més vertical, tot i que Fermín està fent bons partits últimament, però hi hem de veure també sempre què passa amb Gavi, no? Aquest punt de prudència, de control gairebé estadístic dels seus minuts per no carregar-lo, perquè no, per protegir-lo. Per tant, és difícil saber quin dels dos jugarà, però no modificarà gens el que el Barça hagi de fer. És l'única baixa, la de Dani Olmo en aquesta posició, la que condiciona l'entrada de Fermín, que té més arribada, i Gavi, que li pot donar a l'equip una miqueta més de consistència, de control.
Ahir el tècnic del Borussia Dortmund, Niko Kovac, que es coneixen molt bé amb Flick, deia que precisament per això, perquè es coneixen molt bé, s'esperava poques sorpreses al partit d'avui. Quina creus que pot ser la clau?
Jo crec que si el Barça comença amb un ritme alt i marca les diferències que ara mateix entre els tots dos equips aviat. O sigui, la sensació que tinc és que el Dortmund pot tenir la temptació de deixar de somiar amb aquesta eliminatòria si el Barça l'expulsa aviat, pel que diem, perquè té altres prioritats ara mateix que són més importants que intentar guanyar una Champions, que sap que gairebé és impossible, tot i que tenen la precedent de la temporada passada on van arribar a la final sense pensar-s'ho. Jo crec que aquesta és la clau, que el Barça surti encès, que entengui que és Champions, que vagi a buscar el rival, i que, perquè el Dortmund haurà de defensar-se, no és un equip parit per defensar-se. Hem de veure com recol·loca l'equip Kovac després d'aquestes lesions. Ha jugat amb tres centrals últimament, però Schlotterbeck és baixa, com deia el Salmo, i per tant no li serà fàcil fer una línia de cinc al darrere. Ha de prendre decisions que poden condicionar l'alineació. Això sí, probablement els jugadors més perillosos són els davanters, i aquí sí que hi ha la parella de Yemi Girassi, que ha de fer que el Barça estigui molt pendent d'ells, perquè amb transicions són perillosíssims.
Doncs el partit de jugar a les 9 el viurem, com sempre, a la TET des d'una hora abans, des de les 8, però Ricard, un moment, escolta això.
En queden 20 pel final de Mirage. Va, res, cap a la pilota, xuta! Tots els que estem aquí hem de marxar. Perquè aquest és un golaç per tancar el partit.
No m'ho puc creure, sentíem un Ricard Torquemada de fons. Aquest era, així es va sonar,
el segon gol.
És la segona falta, el segon gol de l'Arsenal, el golaç de falta de Reis, a la transmissió que vau fer ahir del partit, de l'Antena Digital de Catalunya Ràdio. Va ser un gran moment i un golaç, aquesta segona falta. Només una pregunta, Ricard. Veus capaç el Madrid de remuntar això?
I tant. El que ha fet l'Arsenal és igualar l'eliminatòria.
Amb un 3-0, guanyant un 3-0. Molt bé, doncs i tant, ens quedem amb això. Gràcies, Ricard.
Adéu.
Perquè el Madrid va perdre 3-0 amb l'Arsenal amb aquesta anada dels quarts de final de la Champions, i avui ha estat un dia de moltes crítiques al joc de l'equip Montserrat.
El campió d'Europa enfonsat, derrotat, sense cap reacció als gols encaixats i amb peu i mig fora de la competició. Fins i tot el porter Courtois deia que les dues faltes que van permetre marcar l'Arsenal eren innecessàries. El central Asensio admetia que estaven emprenyats i que per remuntar haurien de canviar d'actitud. Carlo Ancelotti, l'entrenador blanc, assumeix que és el responsable de la derrota i que l'Arsenal havia estat millor en tot. El tècnic italià apel·la a l'esperit del Bernabéu per remuntar i passar a semifinals de la Champions, tot i que ara, com ara, ho veu complicat.
Las posibilidades son muy pocas, pero hay que intentarlo. Por cierto, lo vamos a intentar de toda la manera, con todas las maneras. Hay una, es una oportunidad de reaccionar a un mal partido, a un mal resultado, y a ver si somos capaces de hacerlo.
L'altra cara de la moneda, a l'Arsenal veuen com sona un pas de tornar a ser a les semifinals de la Champions després de 16 anys. Nit històrica per als Gunners, amb dos gols de falta, dues canonades de Declan Rice, que mai en 300 partits n'havia fet cap, i un gol de Mikel Merino. El donostiarra Mikel Arteta és el tècnic de l'Arsenal.
Bueno, hay mucho entrenamiento detrás de eso y Declan lleva mucho tiempo entrenándolo, pero la realidad es que llevamos 3 años y medio sin hacer un gol de falta directa y hemos sido capaces de hacer 2 en 12 minutos. Al final, la calidad individual juega un papel gigante, enorme en esta competición y el tercero, que es un golazo, creo, a nivel colectivo.
Dimecres que ve veurem si hi ha miracle al Bernabéu. Abans, diumenge, Madrid juga a la Lliga al camp de l'Alavés i Ancelotti no podrà seure a la banqueta perquè l'han sancionat amb un partit per acumulació d'amonestacions.
Doncs tot això pel que fa a l'Arsenal. Madrid, l'altre partit d'ahir, el Bayern-Inter-Montse, va acabar amb victòria visitant.
L'Inter va superar 2-1 al Bayern de Múnich, que no encaixava una derrota al seu estadi des de feia 4 anys. Gran nit del capità dels italians, Lautaro Martínez, autor del primer gol i que va ser clau en el segon. Els alemanys van empatar amb gol de Müller al 84, però 4 minuts més tard, al 88, Fratesi donava el triomf a l'Inter.
Això va ser ahir, avui ja hem parlat del Barça-Borussia Dortmund, però també juga un altre partit, que és el PSG-Aston Villa, en què els francesos arriben amb, clarament amb l'etiqueta de favorits, malgrat que Guillem Amargant la defugen.
L'equip entrenat per Luis Enrique arriba als quarts de final de la Champions després d'eliminar el primer classificat de la fase de la Lliga, el Liverpool, i de proclamar-se campió de la Lliga francesa sense perdre cap partit i quan encara falten 6 jornades per disputar-se. Tot i això, l'entrenador espanyol creu que no es pot parlar de favorits en l'eliminatòria.
Yo creo que somos igual de favoritos que en el anterior eliminatoria contra Liverpool, que todos los de las apuestas decían que no teníamos opciones. No hay favoritos en esto del fútbol. Hay 8 equipos que si están en esta fase es porque lo han merecido, 8 equipos que pueden pasar a la siguiente fase. La carretera está llena de equipos favoritos eliminados. Vamos a hacer méritos para ganar el partido y la eliminatoria dentro del terreno de juego, que es lo realmente difícil.
Luis Enrique també ha dit que els dos equips són molt similars i que l'exigència eliminatòria és màxima. El seu rival, l'Aston Villa, d'Unai Emery, arriba després de deixar enrere el Bruges als 8s de final amb un resultat de 6-1 en el global de l'eliminatòria. A la Premier League són 7ens amb 4 victòries en els últims 5 partits.
Doncs tot això al voltant de la Champions. Fem un apunt més relacionat amb el Barça, perquè la Lliga ha retirat del web el document que va publicar fa una setmana on deia que el Barça ja no tenia fair play i publicar algunes dades econòmiques del club. La Lliga ho retira per evitar més polèmiques amb el Barça, però diu que no han comès cap irregularitat precisament fent públiques aquestes dades. El club blaugrana, recordem que ahir va anunciar que deixa la comissió delegada de la Lliga i a més demanava a Javier Tebas i també la Lliga que no publiqués dades de la seva situació econòmica.
Catalunya migdia.
Què no faries per les teves amigues? Un cant a l'amistat i a la bellesa. Res més poderós en temps de desconcert. Marta Vives, autora de l'èxit Diguem-ne Amor, torna a les llibreries amb Tens la força de les coses. Aquest Sant Jordi, Tens la força de les coses. Editat per Ara Llibres.
Tornen els bars de famosos a la cuina.
Qui m'ha parat el foc?
Gent coneguda que haurà de sobreviure com pugui als nostres fogons.
Com la Laura Escanés, el Roger Coma, Lil Dami, el Mac Lari.
Marc, a mi aquesta temporada ja no m'enredeu.
Cert, que farà de jurat amb la Sofia Gené.
Oh, sí, que amb el Lari segur que podem fer més leguits encara als famosos.
Qui guanyarà aquest cop la jaqueta daurada?
Cuina com puguis, nova temporada dijous després del Polònia a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Celebra un Sant Jordi a la Contra. Descobreix els secrets de la secció d'entrevistes més longeva de la premsa europea amb el llibre Cómo salir en la Contra, de Víctor Amela, Imma Sanchís i Lluís Amiguet. Ja a les llibreries i, a partir del dissabte 12 al quiosc, per només 17,95 €, amb La Vanguardia.
A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
I amb productes del territori.
Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
Vinga, va, comencem!
Amb el suport de la Federació Catalana DOP-IGP i la Generalitat de Catalunya. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Parlem ara d'handbol. El Balonmano Granollers ha quedat eliminat de la Copa després de perdre ahir davant el Torrelavega per 28-31. Els vallesans no disputaran la final a 8 d'aquesta competició masculina, però atenció també a l'equip femení, perquè en pocs dies ha perdut algunes jugadores importants de cara a la pròxima temporada. L'última, Sergi Camps, aquest mateix migdia.
La capitana del Granollers, Martina Capdevila, deixarà el club al final de temporada després de 16 anys al club. La jugadora de 23 anys, que ha debutat amb la selecció espanyola, va entrar a les categories inferiors de l'equip del Vallès quan tenia 7 anys. Capdevila és la líder de l'equip i la seva millor jugadora, tant en el vessant golejador com liderant l'equip des del central. Ara mateix, de fet, és la màxima golejadora de la Lliga amb 154 gols en 23 partits. El comunicat del club es diu que marxa per afrontar nous reptes professionals i personals. Capdevila agraeix la confiança del club en tots aquests anys. El Granollers té un pressupost modest i li costa molt retenir el talent en l'equip femení i també en el masculí. De fet, a banda de Capdevila, fa poc es va anunciar que Júlia Guareiro tampoc continua al club i tot apunta que Esther Somaza també marxarà. Per tant, el Granollers perdrà les seves tres jugadores d'una tacada. Capdevila marxa del Granollers sense cap títol, però amb una final de Copa i una participació europea al Sarró.
I a Buenos Aires continua el judici sobre la mort de Maradona, que arriba a la desena jornada. Ja han declarat els metges que el van atendre i personal que el cuidava, i ara ens ho explica tot el corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
Un dels moments més dramàtics es vivia durant la primera sessió d'aquest judici, quan el fiscal del cas mostrava una fotografia de Maradona mort, inflat com un globus i en pèssimes condicions. Precisament la tesi que han posat damunt la taula els advocats de la família Maradona és que l'exjugador argentí va morir abandonat, sense atenció mèdica, en una casa que no reunia les condicions adequades per atendre'l, i després tot plegat una operació de crani. Maradona, però, estava sota el control de metges, infermers, un psiquiatre i una psicòloga, això en teoria. Una mort que, segons l'advocat Fernando Burlando, s'hauria pogut evitar si s'haguessin fet mínimament bé les coses de manera professional.
Resulta muy sospechoso que 8 personas hagan todo, absolutamente todo mal, si no hay cierta coordinación para hacer todo mal, y precisamente que quienes los han contratado se benefician con derechos de imagen.
Les defenses dels 8 professionals sanitaris acusats es basen en eludir la màxima responsabilitat mèdica i es passen la pilota els uns als altres. Molts argentins es pregunten per què les filles i la mare del seu fill més petit, la seva última parella, no van actuar. Denuncien que van ser enganyades pels metges i que van intentar rescatar Maradona en diverses ocasions, però diuen que el seu advocat i el seu metge de capçalera mai no ho van permetre.
Demà comença el Masters d'Augusta de Golf. Abans s'ha disputat la versió femenina en format amateur i per primera vegada ha guanyat una golfista d'aquí, la castellonenca Carla Bernat, Carles Vila.
Aquesta jugadora de 21 anys s'ha convertit en una de les grans promeses del golf espanyol. A l'Augusta National Women's Amateur, en la seva tercera participació, ha acabat 12 sota el par del camp. Ha entrat a una llista pel que fa al golf espanyol que fins ara tenia noms com Sebi Ballesteros, Chema Lozabal, Sergio García o John Ram.
Vi todo el Masters de cuando, bueno, toda la última vuelta de cuando John ganó y Sergio, vamos, tengo el recuerdo de cuando llegó al Mediterráneo con la chaqueta y se estaba haciendo fotos con su mujer. O sea, para mí ganar esto significa que estoy más cerca de donde quiero llegar. O sea, un pasito, ¿sabes? Porque que llegar a ser pro y jugar bien y cosas así, pues te da mucha felicidad y mucha confianza.
Carla Bernat, que ara és a la Universitat de Kansas, ja ha estat guanyadora del Campionat d'Espanya Absolut, també de la Copa de la Reina, el Campionat d'Europa per equips, i s'ha imposat a 8 tornejos del circuit universitari americà.
I avui hi ha nou episodi, hi ha nou episodi del Girona Reservat, on parlen de la presentació del MIC, on va parlar Cristian Estuani, el capità del Girona, i va demanar unitat per encarar aquest tram final de la temporada i superar la crisi de resultats. Però a més, en aquest episodi d'aquesta setmana, es pregunten si el Girona hauria de tenir un líder sobre el terreny de joc i qui hauria de ser. Ja el teniu disponible a l'app de CatRàdio i a la plataforma 3Cat. I acabem amb altres informacions. Marta García.
Doncs mira, comencem pel tennis. En el Masters 1000 de Monte Carlo, el número 3 del món, el murcià Carlos Alcaraz entra avui en competició en els 16ens de final. Jugarà contra l'argentí Francisco Cerúndolo, mentre que Novak Djokovic, cinquè de la classificació ATP, tindrà com a rival el xilè Alejandro Tavilo. Roberto Bautista, Casper Ruud o Grigor Dimitrov també juguen avui en 16ens de final. En canvi, destaca l'eliminació del cap de sèrie número 1, Alexander Zverev, que va pedrair en segona ronda contra l'italià Berrettini. Avui se disputa la tercera etapa de la Itzúlia, la volta ciclista a Euskadi, 156 quilòmetres en final a Beasain. El líder és l'alemany Max Schammann. I t'explico també un resultat definitiu de la Lliga Femenina de Waterpolo, Mataró 14, Atlètic Barceloneta 10.
Doncs fins aquí la informació esportiva. Aquesta tarda a les 7, més esports al Tot Costa i després a les 8, la TDT del Barça, Borussia Dortmund. Seguim aquí al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.